Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
L'obra social de la Caixa ha inaugurat el Consorci Sanitari del Garraf, el primer espai ludicoterapèutic de l'Estat, dedicat exclusivament a l'atenció integral dels malalts avançats. Aquest nou espai Caixa d'Atenció Integral, inaugurat al Consorci Sanitari a l'àmbit de l'Hospital Sant Camil, vol ser un equipament innovador que permeti, a més de fer-hi atenció terapèutica i noves activitats orientades a la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones, ser un punt de trobada entre pacients i familiars. En aquest nou equipament, l'obra social de la Caixa fa un pas més en el seu programa pioner d'atenció emocional, social i espiritual, que ja té més de 22.000 malalts avançats i 33.000 familiars, creant un espai adequat i confortable que potenciï l'atenció terapèutica dels professionals. Saludem, com els dèiem, a Verònica Pascual, que és la coordinadora del programa d'atenció integral per a persones amb malalties avançades de l'obra social de la Caixa. Senyora Pascual, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Quan es planteja, i si d'alguna manera, l'atenció a les persones amb malalties avançades ha de ser diferent ara que fa 10 anys, per exemple?
A Catalunya som bastant pioners en el tema de l'atenció integral a persones amb malalties avançades. Es va començar fa bastants anys. L'únic és que l'obra social, el que volia complementar és que aquesta atenció psicosocial estigués integrada dintre d'aquesta atenció integral, i aquest programa va començar a principis, mitjans del 2008, i es va consolidar a finals del 2008 amb una convocatòria a 30 entitats, i ja des del 2009 estem funcionant i s'han atès, això que dèieu, no? 24.000 pacients a totes les comunitats autònomes i 34.000 familiars. Mm.
Per explicar-ho d'una forma planera, què és una persona amb una malaltia avançada i què precisa una persona amb una malaltia avançada?
Una persona amb una malaltia avançada són aquelles persones que, en principi, no tenen curació i, tenen durant els últims... en principi, se'ls ha diagnosticat que tindran entre 6 mesos de vida, o a vegades pot durar més, però sí que la Organització Mundial de la Salut ho ha diagnosticat amb aquests terminis, no? Mm.
Què precisen les persones aquí, d'alguna manera, ja se'ls ha dit que viuran un determinat període de temps?
Sobretot, molt clar, hi ha una cosa que sempre es diu, no?, de les cures pal·liatives, quan no es poden curar, no?, el que fan és cuidar la persona, no?, tenir cura d'aquells aspectes que, a més dels físics, estan tota la vertent més psicosocial de la persona, aquelles preocupacions interiors, totes aquelles pors que van sorgint al final de la malaltia i que són aquelles pors que tothom tenim, però que van sorgint d'una manera especial quan s'acosta al final de la vida.
O sigui que no estem parlant tant d'una teràpia clínica, que també, sinó més aviat d'una teràpia emocional?
Sí que és veritat que els psicòlegs fan una intervenció clínica, però és veritat que aquest acostament a l'emocional és molt important i cobra molta importància en aquests últims moments de la vida, no? Tots els psicòlegs, els treballadors socials, els infermers fan aquest acostament a tota la part emocional de la persona.
Perquè a partir de la seva experiència i de l'experiència de l'obra social de la Caixa en aquest àmbit determinat, què és el que més neguiteja aquestes persones?
Moltes vegades són com deixar amb tranquil·litat totes aquelles coses que potser han tingut problemes durant la vida, aquells rencors amb la família, o estar en pau, no?, marxar a l'altra vida o acabar el que s'ha tingut en aquesta, en pau amb la família, amb els amics, deixar temes pendents totalment tancats. Depèn de les persones, no?, però hi ha aquelles pors que van sorgint, s'afloren al final de la vida de manera més fluida, no?
O sigui que encara que algú li pugui semblar que aquest terme de marxar en pau pugui tenir una certa connotació religiosa, sí que és cert que d'una forma o altra les persones necessiten marxar d'aquesta vida amb una certa tranquil·litat emocional d'haver tancat etapes i d'haver tancat processos.
Exactament, o sigui, això tranquil·litza molt i facilita molt el procés final de la malaltia, no? Inclús és veritat que sempre hi haurà aquestes pors, aquesta ansietat, no? Moltes vegades pensem que amb la intervenció dels professionals, tot això pot millorar. Bueno, pot millorar o també pot evitar que vagi a més, no? Però realment és ajudar que tot això es vagi col·locant. I el que tu deies, no? Que no és només en un sentit religiós, sinó transcendental de la persona, que això ho tenim tots, no? Independentment de les nostres creences.
També a partir de la vostra experiència, quin paper hi té el propi malalt, els professionals de la sanitat i la família en aquest període de temps del final de la vida d'algú?
Perdona, si no t'he entès la pregunta.
Sí, quin paper hi té cadascú? Tant el propi malalt com els professionals de la sanitat que l'han d'atendre, com la família, en aquesta nova circumstància que segurament es viurà, diguem-ne, que no en l'àmbit estrictament de l'espai familiar, sinó en un àmbit molt sovint hospitalari, per dir-ho així.
Clar, la família, o sigui, moltes vegades el que troben a faltar, no?, és que a vegades s'atén molt el pacient i la família es deixa de costat. I sí que és veritat que el que s'intenta, no?, en tota la filosofia de les cures pal·liatives, de l'atenció amb les malalties avançades, és tractar la persona i la família com un únic cas, no?, una integralitat. O sigui, ens preocupem tant del pacient com de la família, però perquè en tant que la família està millor tractada, doncs això millora l'estat del pacient, no? Quan està la família més tranquil·la i en pau, doncs el pacient ho nota, no? I això és una unitat familiar que tothom hi participa, no?
Potser és una obvietat, o no sabem si és un tòpic que es fa servir sovint o si respon a la realitat. La majoria de persones volen morir a casa o voldrien morir a casa?
És veritat que a vegades hi ha pors, no?, de que potser a casa no tenim les eines suficients perquè la gent acabi de morir amb tranquil·litat, però amb la mesura de lo possible, si aquelles persones i aquelles famílies tenen els mitjans i les maneres d'afrontar, o sigui, encara que hi hagi aquesta por, si els donem aquests estris o eines per acabar morint a casa, realment la gent se sent molt més còmoda perquè és el seu espai, el seu entorn, no? Per això aquests espais que hem inaugurat, que aquest és el primer que iniciem a Sant Pere de Ribes, clar, el que pretén aquest espai dintre de l'àmbit hospitalari és que aquella persona se senti com a casa, no? Hi haurà vegades que no es podrà perquè necessiten determinats tractaments i no poden marxar cap a casa, llavors aquests espais el que intenten és això que comentaves, no? Que estiguin com a casa perquè és molt més confortable estar a casa que en un àmbit hospitalari.
I de la mateixa manera, Verònica, hi ha molts familiars que mantindran el record de no haver pogut estar al costat d'aquella persona en el moment de morir?
Clar, hi ha gent que, home, en la mesura del possible sí que s'intenta, no?, que aquests familiars puguin estar al costat dels malalts en els seus moments últims. Jo crec que en els hospitals que hem anat veient, no?, i les unitats de cures pal·liatives sí que es cuida molt, no?, que la família pugui estar al costat del malalt, perquè precisament després quan el malalt se'n va, pues és veritat que aquestes pors i aquestes coses sorgeixen, no? Que si no vaig poder estar en els últims moments, no vaig poder atendre aquelles últimes necessitats, i llavors això sí que es cuida molt. Però clar, és evident que això sorgeix, no?
Per explicar-ho també d'una forma senzilla, molts ciutadans de la comarca coneixen i valoren, perquè en més d'una ocasió així ho han fet a través dels mitjans de comunicació, la feina de l'equip de pal·liatius de l'Hospital Residència Sant Camil. Com s'ha encaixat aquest primer espai? Com s'ha parlat amb el Consorci Sanitari del Garraf per fer possible aquest nou espai ludicoterapèutic de l'obra social de la Caixa?
Doncs, mira, nosaltres ja col·laboràvem amb el Consorci Sanitari del Garraf perquè, com comentava al principi, tenim 30 equips que estan inserits a tot l'estat espanyol, a les diferents comunitats, i són equips que complementen el que és l'atenció a cures pal·liatives des de l'aspecte psicosocial. Llavors, al Consorci Sanitari del Garraf, allà tenim un equip d'atenció psicosocial que està conformat, doncs, per 3 psicòlegs, una infermera, una treballadora social, i llavors aquest equip ja estava molt integrat, ja està, de fet, no?, molt integrat en les cures pal·liatives de l'hospital i també fent atenció a domicili a tota la comarca. Llavors es va plantejar aquesta possibilitat de complementar, no?, que és un hospital molt bo i tenen un equip molt potent, i donar aquesta possibilitat, aquest element que pogués millorar més encara, no?, la qualitat de vida dels pacients i de les famílies. Hi havia un espai per fer-ho i llavors es va posar en marxa aquest projecte i estan encantats, la veritat. I bueno, encara no hem fet més que començar, o sigui que esperem que tinguin molts beneficis pels pacients, les famílies i també pels professionals que allà treballen, no?
Dues qüestions a l'entorn d'aquest espai, perquè tothom se'l pugui més o menys dibuixar una mica al cap. Com és?
Doncs, ja és un espai de més o menys 100 metres quadrats. Hi ha una àrea d'informàtica al començament de tot, perquè es fomenta molt l'ús de les tecnologies, hi ha gent que té familiars a fora, llavors es poden connectar per videoconferència. Això és molt important respecte a el que tu comentaves al principi, no? Que puguin estar amb els seus familiars tot i que estiguin lluny, no?
Sí.
Després hi ha una àrea d'activitats que es pot treballar per fer totes activitats terapèutiques, per millorar l'estat de la persona en els últims moments, activitats d'entreteniment, de divertiment, d'oci moltes vegades. La filosofia també d'aquest espai és que hi ha molts temps d'espera, no? Que a vegades es tornen, la percepció del temps és com algo que es torna molt buit, molt sense sentit, i llavors genera molt sofriment. Llavors tot això és per mitigar una mica aquests temps d'espera. Hi ha unes activitats dissenyades i es poden realitzar tant individualment com amb l'ajuda de voluntaris, que aquest espai està molt dinamitzat per voluntaris, és una peça molt important per tota la filosofia, i poden realitzar activitats de tot tipus. Després hi ha unes saletes, que són unes àrees més personals perquè puguin estar els pacients amb les famílies o amb alguns amics que els hi vagin a visitar, o simplement llegint o passant una estona. Tenen algunes televisions per poder mirar programes, pel·lícules, sentir música. I després, al fons de tot, hi ha dos raconets que els diguem les àrees personals, no? També perquè puguin estar més recollits amb la seva família, o més sols, i més apertura a la transcendència, que puguin estar tranquils. Hi ha unes vistes increïbles de tot el projecte que teniu allà al Garraf, i la veritat és que l'enclau és molt maco.
La capacitat aproximada d'aquest espai seria per quants residents, més o menys?
Podrien ser per 20 persones, però també és veritat que quan es fan sessions més es poden, hi ha unes cadires que es poden entrar per fer conferències o alguna sessió més interessant de tipus grupal. Però en veritat la idea és que estigués com a casa, no? Hi ha molts sofàs, si veieu, la realitat és que és molt acollidor, no?
Aquests espais s'han dissenyat, hem de suposar, Verònica, a partir de l'experiència de tots aquests anys i de les conclusions que es poden treure de la situació de moltes persones ja amb malalties terminals, no?
Exacte, també es va dissenyar un grup que va crear aquest espai, dels quals alguns professionals estaven dintre d'aquest equip precisament de Consorci del Garraf. Van ser 5 persones dels nostres equips d'atenció psicosocial que estan distribuïts per tot l'estat, també havent estudiat molt la filosofia i fent una anàlisi de històricament que s'havien desenvolupat moltes iniciatives a nivell internacional, no? Orientades a proporcionar un entorn humanitzador en el que es desenvolupen les cures pal·liatives. Tot ve del model hospice, que venia d'Anglaterra, que va començar als anys 60, també hi ha un model canadenc que hi ha espais, no?, inserits en els hospitals, on es fonamenta l'elecció d'aquests pacients i les famílies en base a les preferències i característiques dels espais comuns.
D'acord, us anàvem a preguntar precisament per això. Hi ha precedents a la resta d'Europa o del món d'espais d'aquest tipus, ja?
Sí, no són exactament iguals, però és veritat que hi ha diferents iniciatives, no? El que et comentava, tant Anglaterra, el model hospice, no són estrictament hospitals, sinó que són uns espais independents, no?, destinats a acollir aquests últims moments de la vida de persones amb malalties avançades. Després, a Canadà, també hi ha aquests espais inserits en els hospitals. Després a Austràlia també hi ha un conjunt d'espais que van guanyar un premi, el Tracy Memorial, i que també s'ofereix diferents serveis mèdics de manera més acollidora, no? Després també ens vam agafar també com a idea els centres màgics d'Escòcia, que eren espais colindants als hospitals amb múltiples activitats. Llavors vam intentar portar tot cap aquí i fer aquestes teràpies complementàries que també ajudessin els equips a intervenir amb els pacients i amb les famílies, no?
Perquè en la mesura que hem augmentat la nostra esperança de vida, hi ha una demanda creixent d'equipaments d'aquest tipus?
Clar, cada vegada tendim cap aquí, no? És veritat que en l'època en la que estem és difícil, i l'ideal seria, no?, que tot això també es pogués traslladar cap als diferents domicilis, no? Per això clar, si ens fixéssim només en l'espai, que és molt innovador i està molt bé, però també pensem que tot allò que allà dintre es produeix és molt important, no? No només és l'espai, sinó tot allò que passa allà dintre, les activitats, la filosofia de tot el que allà dintre pugui passar, és una cosa que volem anar traslladant cap a les diferents equips domiciliaris perquè allò es pugui dur a terme als diferents domicilis.
Perquè l'ideal en aquest sentit seria, en el fons, l'assistència domiciliària?
Bueno, aquí hi ha moltes teories, no? Però és veritat que si cada vegada l'esperança de vida és més gran i tot es va allargant, no hi ha hospitals per tothom, això és evident, i si la gent està més còmoda cap a casa, doncs, home, sempre hem de pensar en el que el pacient necessita, no? O sigui, cada cas és cada cas i hem de vetllar perquè cadascú estigui el millor possible. Hi haurà gent que estigui millor a l'hospital, hi haurà gent que realment doncs, estarà molt millor a casa atengut, no? per les seves famílies.
I encara no ho havíem plantejat, però hi ha molta gent que se sent sola?
Això és una altra cosa que, home, a Espanya realment tenim la sort de que tenim un concepte de família i el tema del suport familiar és una cosa que en molts països no tenen, no? I gràcies a tot el que tenim aquí, doncs estem més cuidats que no en altres països. Però aquí també cobra una especial importància el paper del voluntariat, no? Doncs totes aquelles persones que estan una miqueta més lliures i que poden prestar doncs, aquesta companyia i aquest acompanyament a les persones que es senten soles, doncs és molt important. I això es potencia molt des del programa.
Una darrera referència com a professional. Fins a quin punt aquest context actual de crisi ens ha de fer reflexionar sobre qüestions com aquestes?
Doncs, bueno, és veritat que moltes coses... Bueno, això ja és una cosa més personal, no?
Sí, però...
Penso que, home, amb totes aquestes coses que vivim, al final te n'adones que hi ha coses, bases i pilars de la vida que al final tothom ho tenim en comú, no? O sigui, hi ha coses que ens importen a tots i crec que cuidar aquests moments al final de la vida, perquè a tots ens arribarà més, doncs és important, no? I que, bueno, és cuidar el que tenim al costat i mai se sap, no? Sempre tenim alguna persona al costat que puguem ajudar i que això també prepara, no?, de cara al futur. Al final, aquests professionals, moltes vegades el que comenten, no?, els que estan allà a peu amb el pacient i amb la família, que al final són experiències teves, vivides, que t'ajuden a ajudar els altres, no? I es prendre consciència de que al final, bueno, que tots arribarem per... Tots ens passarà, no?, això.
Després d'aquesta experiència a l'Hospital Residència Sant Camil, l'obra social es planteja l'obertura d'algun altre centre també a Catalunya o a la resta de l'Estat?
Sí, tenim 4 centres més, que alguns estan en construcció i alguns estan a punt d'inaugurar. Tenim amb el Centre d'Humanització de la Salut dels Camils, que bueno, és una ordre similar bastant semblant a l'Hospital Sant Camil, que després es va unir amb Sant Antoni, no? I després, ara ja formen part del Consorci, però a Madrid tenim un altre, els Camils de Madrid, i un altre del Fundació Institut Sant Josep de Madrid també, a Santurce, al País Basc, en tenim un altre, que aquest ja està a punt d'inaugurar-se, i s'està construint un altre a Salamanca, a l'Hospital de Los Montalvos, a la Unitat de Cures Paliatives.
Ha resultat definitori, això, d'un centre d'humanització de la salut.
Exacte. Sí.
Gairebé, diguem-ne, que la denominació del centre expressa ja, no sé si dir, un estat de la qüestió?
Exacte, sí.
Fa falta aquesta visió de la salut o dels professionals de la salut més propera com la podien veure els nostres pares o els nostres avis amb el metge de capçalera, etc.
Home, jo crec que s'ha anat creixent, no?, en aquesta, segurament els... Bueno, sempre intentem millorar, no?, el que diem aquí a Espanya és que podem buscar l'excel·lència perquè tenim els aspectes bàsics molt ben agafats, no? O sigui, en altres països potser pues, han de començar de zero i, bueno, no de zero, no? Però és veritat que és un camí que aquí ja ho tenim recorregut i que tots els metges han fet molt bona feina, però sí que s'està treballant una miqueta en aquesta humanització, amb aquesta calidesa i atenció tant el pacient com la família, no? Que és el que comentàvem abans.
10:40 minuts del matí, és veritat allò, ment sana, incorpore sano, i al final de la vida, treballar la ment i les emocions és tan important com treballar diguem-ne, la qualitat de vida del cos. N'hem parlat amb Verònica Pasqual, coordinadora del programa d'atenció integral per a persones amb malalties avançades de l'obra social de la Caixa. Verònica, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.